39 minuts per sobre de les 10 del matí. Un altre dels espais que recuperem és el nostre espai amb els centres d'atenció primària del Prat, que de fet ara tothom parla d'aquests centres i nosaltres vam ser pioners. De fet, va ser una proposta dels propis professionals del Prat. Per tant, tenim la sort de poder gaudir d'aquest espai un cop al mes. El tinc al cap a la ràdio. Avui ens acompanyen el metge Paco Marín. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
I la infermera Emi Ruiz, què tal?
Molt bé.
Primer de tot, la pregunta és obligada i és quina és la situació actualment als centres d'atenció primària del Prat i també de vosaltres, els professionals que esteu cada dia encara en aquesta situació de pandèmia.
Doncs, bueno, estem, que ja és molt, estem adaptant-nos constantment a les noves situacions. Ens vam adaptar a la pandèmia més intensa del març. Després ens vam adaptar a l'obertura dels centres, no amb la normalitat que nosaltres esperàvem, però adaptant-nos per sobretot. L'objectiu era protegir els usuaris, a la població, i protegir-nos a nosaltres. És a dir, per això no es pot entrar als centres com entràvem abans. I ara ens estem adaptant a la nova situació que ens vindrà cap a ara al començament de l'escola o a la tardor, que és que va canviant tot tant i aleshores estem aprenent, hem descobert que tenim una gran capacitat d'adaptació i bueno, anem fent. Ha arribat molts professionals nous, ens han dotat de més reforços, reforços a nivell d'infermeria i a nivell d'auxiliars i d'administratius. Bueno, la veritat és que anem millorant, ja han arribat els gestors Covid. Tot això està millorant bastant, bueno, les noves adaptacions que anem fent.
Com van ser aquests canvis? Perquè, de fet, no fem Planeta Prat des de fa 6 mesos, arran d'aquest confinament que es va decretar. Sí que m'ha anat parlant amb diferents professionals, fent fins i tot el seguiment que és d'aquestes visites de control als domicilis. Però com us vau trobar en la situació també als centres d'atenció primària i ara com esteu? Perquè tothom que potser tingui encara aquesta por pugui atrevir-se a trucar al metge i a tornar a anar als CAPs.
Doncs hola, bon dia, abans de tot. Home, hem sentit, perquè això ho trobem moltes vegades quan truquem telefònicament als pacients per fer el seguiment i això, hem sentit, això hi ha un desencís en el sentit que els pacients es queixen que no poden accedir lliurement al centre tal com feien abans, no? Hem de dir que segurament no hem sabut transmetre, perquè ha sigut una adaptació tota molt, molt precipitada. És a dir, al març ens vam trobar amb aquesta situació, amb un condicionant extern que no controlem de cap manera, que inicialment generava molta incertesa, molts dubtes, i ens hem anat adaptant. El resultat ha sigut aquest, una miqueta per la inèrcia, com bé deia la Emi. La nostra intenció ha sigut sempre protegir els pacients i protegir-nos nosaltres, per tant, tot això ha portat a la situació que portem fins ara. Però hem de dir, i això sí que em consta, ho hem parlat moltes vegades l'any millor amb els companys i a les xarxes socials tothom ho pot trobar, no ens sentim còmodes amb aquesta situació en absolut, perquè som sanitaris, volem tocar, volem parlar, volem mirar, volem la mirada terapèutica, som conscients que té un efecte importantíssim, la paraula és potser el millor medicament que podem prescriure i no ens agrada com estem i estem sobrecarregats. Llavors, segurament no hem sabut transmetre aquesta situació que ens ha portat la inèrcia. Hem de dir, en qualsevol cas, que fins i tot al març, a l'època més complicada, nosaltres fèiem presencials. Tot pacient que no millorava després d'alguna prescripció telefònica, doncs el feien venir, l'exploraven, alguna taca, algun genoll que no anava bé, doncs veníem, l'exploraven. Això no ho hem deixat de fer. El que sí que estem molt condicionats perquè no podem barrejar pacients i això fa que intentem prioritzar contra la nostra intenció, contra el nostre ànim, prioritzem la visita telefònica, però vull deixar clar que no estem còmodes amb aquesta situació, que no hem estudiat per això. Nosaltres la vocació ve del... vols tocar, vols parlar, vols mirar, i moltes vegades intentem transmetre això telefònicament als pacients amb els quals parlem, però no sé si queda clar o si això està... àmpliament difós, però no, no estem còmodes. No sé què pensa l'Emi en aquest sentit, però no, no
bueno,
estem còmodes.
Això, no, no, clar. Tenim, no? O sigui, una mica les professions sanitàries es caracteritzen per aquest contacte amb la persona. I, bueno, l'hem canviat, no? Fem un contacte molt més telefònic, fem un contacte molt més online, bueno, hem fet un supermàster avançat en noves tecnologies per intentar estar més al costat del que podem, no?
Però bueno. En tot cas, esperem doncs, que això també serveixi per posar en valor aquesta atenció primària i intentar doncs, que hi hagin els menors contagis possibles, i de fet d'això parlarem també, de la importància de fer servir les mascaretes. Hem parlat amb la policia local, que ens explicava aquestes multes, sobretot als inicis, no, d'aquesta obligació de portar la mascareta. Sembla que cada cop la gent doncs sí que està més conscienciada, que ja és molt estrany veure pel carrer algú sense mascareta, sobretot com ens deia doncs el sotsinspector de la policia local, de dia és doncs molt complicat veure algú sense mascareta. Diferent és quan estem en llocs on sabem que no ens creuarem amb ningú, o més de nit, que potser doncs, la gent sí que es confia més. Què és el que hem de saber d'aquestes mascaretes? Per què és interessant, important per tothom portar-les?
Doncs bàsicament les mascaretes les hem d'entendre com un mitjà físic d'aïllament de la nostra exhalació o de la nostra respiració, de la nostra aspiració. Respecte a la persona que tenim davant, en aquest sentit, ni que sigui un drap, ni que sigui un full de paper, qualsevol cosa que posis, qualsevol obstacle que posis al lliure pas de l'aire, protegeix en aquest sentit, no? Evidentment, hi ha graus de protecció, hi ha mascaretes més o menys homologades en funció del grau de protecció que fan, però hem d'entendre, doncs, això, que és un mitjà físic. I l'hem d'entendre també com una de les tres potes fonamentals quan a la protecció, juntament amb la distància social i amb el rentat de mans. Totes tres són necessàries, cap és més important que tota la resta i cap substitueix a les altres. En aquest sentit, les mascaretes evidentment ens protegeixen a nosaltres i protegeixen a l'altra persona en funció del grau de protecció respecte, o sigui, a nosaltres mateixos o respecte a l'altra persona, però són diferents categories de mascaretes. Uh-huh. Però qualsevol obstacle que tu posis amb una exhalació acaba protegint, evidentment, o disminuint la potencialitat, o sigui, el potencial contagi cap a l'altra persona o viceversa.
Durant el mes de març, al principi, el mes d'abril, no hi havia disponibilitat d'aquestes mascaretes i sembla que tothom les buscàvem com a bojos, des de les empreses fins a tota la ciutadania. Ara que ja en tenim, és molt interessant poder explicar quines són les característiques de cadascuna d'aquestes mascaretes i, sobretot, per quines circumstàncies són més adients. A veure si podem fer un esquema mental perquè tothom ens quedi clara quina és l'opció per la que doncs, ens convé més optar.
A veure, hi ha fonamentalment tres grups de mascaretes, i hi ha un quart, que ara parlarem a continuació també, que podríem considerar mascareta, però que no és ben bé una mascareta, en el sentit que no va ajustat a la cara. Tenim les mascaretes higièniques, que són les mascaretes que portem moltes vegades estèticament, que són les que queden millor estèticament, no? Aquestes, en tant en quant constitueixen una barrera, molt millor portar aquestes que no portar res, evidentment. Com que el teixit del qual estan fetes és molt variable, doncs no estan, moltes no estan homologades, la majoria no estan homologades, i varia molt la protecció en funció del teixit de que estiguin fetes, no? Dintre de les homologades quedarien ja els altres dos grups, que són les mascaretes quirúrgiques, per una banda, i les mascaretes autofiltrants. Uh-huh. Les quirúrgiques serien, com el seu nom indica, estan indicades fonamentalment amb l'acte quirúrgic, és a dir, aquella persona que ha de ser intervinguda, doncs els cirurgians es posen la mascareta perquè els bacteris que tenim a la boca, la flora bacteriana habitual de la mucosa oral, la mucosa nasal, no acabi al camp quirúrgic, contaminant el camp quirúrgic. Llavors, és fàcil entendre que les mascaretes quirúrgiques, a part de l'efecte barrera que comentàvem abans, és a dir, em protegiran més que no portar res, fonamentalment el que fan és protegir a la persona que tenim davant. Uh-huh. És a dir, si nosaltres ens posem la mascareta quirúrgica, el que fem és protegir a l'altra persona fonamentalment. Evidentment, com a barrera física que és, també ens protegim, però no tant com protegim a l'altra persona.
Les quirúrgiques, perquè tothom ho entengui, són les que acostumen a ser blaves que va cap enfora. Uh-huh. El que passa és que són molt similars a algunes mascaretes higièniques. La meva pregunta és, les mascaretes quirúrgiques només les trobem a les farmàcies i les que trobem a altres establiments són les higièniques?
Teòricament sí, perquè en tant en quant és un producte sanitari, la venda hauria de ser obligatòriament en una farmàcia. Uh-huh. Consideren producte sanitari i legislativament les hem de trobar a la farmàcia. Qualsevol altre establiment, en principi, no tindria la potestat de la mateixa manera que no té la potestat de vendre un termòmetre o un Betadine.
Exacte.
Fent servir una marca, no?
Per tant, que ho sapiguem, perquè moltes vegades costa fins i tot distingir-les quan les veus, no? Perquè són d'un blau molt similar, una mica més fort les higièniques que no pas les quirúrgiques, però potser no tothom sap que aquestes quirúrgiques les hem d'aconseguir a la farmàcia.
A la farmàcia.
Ja sabeu que amb la targeta sanitària doncs podem anar a comprar-les i que estan a un preu regulat i per tant doncs és molt senzill. Què més? Passem als altres tipus de mascaretes.
Serien les autofiltrants, que són les famoses FFP, que tothom ja ha fet un màster en aquest sentit, les FFP1, 2 o 3, uh-huh, en funció del grau de protecció que tenen respecte a nosaltres. És a dir, aquestes el que fan és filtrar les partícules que intenten entrar des de fora amb un grau d'eficàcia tant més gran com, o sigui, entre la FFP1, que protegeix un 70-75%, fins la FFP3, que protegeix a prop del 98-99%, doncs això la protegeixen a part de la persona que tenim davant, evitant que les partícules que venen des de fora penetrin. Uh-huh. Cal fer un incís en aquest sentit, perquè inicialment teníem també amb vàlvula. La vàlvula evidentment limita l'eficàcia de la mascareta, perquè ni que sigui per la vàlvula poden entrar les partícules. Clar. Per tant, idealment les mascaretes haurien de ser uniformes, sense vàlvula, amb una superfície llisa per fora que protegeixi de l'exterior.
Són aquestes que semblen un bec d'ànec, eh? Diguem-ne, que són les que protegeixen. En aquest cas serien les indicades per persones amb molt de risc, en aquests grups específics doncs, que poden tenir problemàtiques associades ja a la salut?
Sí, podrien ser... A veure, si nosaltres respectem la distància social i respectem el rentat de mans, el risc baixa moltíssim. Uh-huh. Abans ho pensava, el nostre centre sembla recordar que no hi ha hagut cap contagi dins de l'acte amb els pacients, em sembla recordar, Emi. No, jo crec que qui ha tingut els companys que han passat la malaltia ho han passat segurament per una contaminació externa. Nosaltres amb les mascaretes que portem, amb els guants, amb la probabilitat d'agafar el virus, jo tinc la sensació que no és alta, que a poc que fem les coses mínimament ben fetes no és tan fàcil agafar el virus. Aquesta és la sensació personal, evidentment. Vindran els epidemiòlegs que em diran d'on vas, animal, no?
No, però evidentment en el tracte que heu estat diari amb persones amb Covid, uh-huh, clar, si no, cada persona que atés a una persona, no?, d'aquestes característiques hauria estat infectada també.
I no, uh-huh, no és aquesta la sensació, jo no tenim...
Clar, és que hem passat una mica cap a la histèria, no?, la por, uh-huh, després passem al relaxament, ens anem movent en aquests estats i potser el més adient sempre és mantenir la calma i intentar, doncs, des d'aquesta calma saber quines passes hem de seguir i quines són doncs, les millors opcions al final. Estàvem amb aquest repàs de les mascaretes
Quedaven les pantalles protectores,
sí,
la pantalla protectora facial, que no és ben bé una mascareta en el sentit que no va ajustada a la boca i al nas, que seria el més desitjable, però permet, sobretot, són elements dissuasoris. És a dir, tothom tenim manies a l'hora de tocar-nos els ulls, a tocar-nos el nas. Si trobes la pantalla, dius, ostres, és veritat, no me'n recordava. Anava a tocar-me el nas, uh-huh, i he xocat amb la pantalla, no? Nosaltres, quan atenem pacients presencialment, el que fem és pantalla i mascareta, perquè la pantalla sola... sí que és impermeable completament a tot allò que ve frontalment, transversalment, no? Però no protegeix per sota, no està ajustada a la boca, per tant poden entrar partícules d'alguna manera. I la,
per tant, seria un complement.
Seria un complement. Uh-huh. No entenem que pugui substituir una mascareta. No fa la mateixa funció.
Quan hem de fer-la servir? A veure...
Doncs fonamentalment, a partir dels 6 anys, mm-hmm. o sigui, hi ha legislativament, està estipulat que a partir dels 6 anys han de portar totes les persones una mascareta. En l'àmbit, sempre que comparteixis espai, o ni que sigues exteriorment o interiorment, amb altres persones. I amb els serveis públics, per exemple. I després seria recomanat, però no penat legislativament, entre els 3 i 5 anys també es considera que els nens, nenes amb aquesta edat també seria recomanable que la portessin, i després evidentment no vindrà cap autoritat a controlar si tu has de fer un confinament a casa teva, no vindrà ningú, entrarà a... Llavors, però és recomanable que la persona que estigui confinada porti la mascareta respecte a la resta de la gent que l'envolta o que conviu amb ella.
Uh-huh. Recordem que aquí estem fent el programa també amb mascareta, que jo estic 4 hores del meu dia parlant i que no hi ha cap problema i que es pot fer, que la respiració doncs continua, que podem estar fent la nostra vida habitual i que tampoc no es nota tant de cara a la veu. Per tant, no hi ha excuses, que moltes vegades ens posem moltes d'aquestes excuses. Una altra de les coses importants que hem d'explicar és com hem d'actuar amb la mascareta. A l'hora de posar-nos-la, a l'hora de treure'ns-la, a l'hora de rentar-les, per exemple, aquestes que són doncs, no només d'un ús, com ho hem de fer?
A veure, és important entendre la mascareta com a algo que ens protegeix i algo que té una importància elevadíssima, no? Uh-huh. Aleshores, la mascareta no és un acte qualsevol, diguem, posa la mascareta, vinga, va, que surto al carrer, no necessita un temps. I ara que, per exemple, començarem al col·le, als nens els hi hem d'explicar, no ens podem treure-la, posar-la, no? Primer de tot, què hem de fer? Ens hem de rentar molt bé les mans. Estem aprofitant una altra mesura més, de tenir aquesta higiene de mans el més acurat possible durant tot el dia. Més em rento les mans, més estic assegurant que no tinc bacteris, uh-huh. que no tinc virus a les mans, no? I les mans, recordeu que ens toquem el cabell, toquem superfícies, i és una manera d'expandir el virus. Aleshores, doncs ens rentem molt bé les mans amb aigua i sabó, i després, si tenim, doncs ens podem posar la solució hidroalcohòlica, uh-huh. i així ja tenim un superrentat de mans, no? Aleshores, hem de col·locar-nos la mascareta de tal manera, és molt important, que cobreixi la boca i el nas. Nosaltres des del centre vam fer una campanya de posa-te-la bé, perquè vèiem que la gent arribava al centre amb unes mascaretes que no feien res. No? Aleshores, era important, sobretot... a vegades passem pel carrer, no? Jo veig els avis que els hi molesta que se la baixen i es col·loquen al nas, i els avis els hem de, i les iaies les hem de protegir molt, no? I jo els dic, puges la mascareta, no? Perquè sempre l'hem de tenir com no? Pues assegurar-nos que ens queda ben adaptada a la cara. Uh-huh. Per això hem d'escollir molt bé la nostra talla, no val qualsevol. Jo no em puc posar una mascareta pediàtrica perquè em quedarà petita, i clar, un nen no es pot posar una mascareta d'adult perquè li quedarà gran, i aleshores no s'adaptarà bé a la cara, no? Hem de tapar nas i hem de tapar boca. I aleshores és important que quan ens la posem agafem de les tires laterals, les que han de quedar darrere de les orelles, i sense tocar la part central de la mascareta ens la posem darrere de les orelles. Uh-huh. Vale? Això seria. I per treure-la igual, per treure-la, si puc, em torno a rentar les mans, no? Em torno a rentar les mans i estiro de les gometes que hi ha darrere de les orelles, me la trec i la guardo.
On la guardem? I que la aquest guardo. És un tema també, l'hem vist molt al colze aquest estiu. El colze no seria el lloc més adient, no?
És molt tremendo el colze, perquè, claro, tot i que la part interna de la mascareta ens queda en contacte amb la nostra pell i no va tocant coses, pues, jo no sé com de net tinc el colze i a on s'ha passat el colze i què he tocat amb el colze, no? Aleshores, després me la trec del colze i me la torno a col·locar a la cara. Fatalis. O... que jo a vegades ho he fet, me la trec i vinga, me la poso a la butxaca. Fatal. Uh-huh. Perquè, pues, No, no es fa. O la deixo al bolso sense res. No. Haig de tenir una bosseta transpirable o un sobre de paper.
Aquestes que ens donen, per exemple, quan comprem les mascaretes a les farmàcies, ens servirien?
Bueno, no sé ben bé... aquestes...
que són uns sobres de paper...
Si són sobres de paper, perfecte. A més, així també ens estem assegurant que si jo la deixo en el mateix lloc on l'he comprat, el mateix sobre, jo sé que aquell sobre està net.
Clar, no ha estat contaminat.
Aleshores, és important, doncs, això, ficar-les sempre i guardar-les. Ara, que moltes famílies estan preparant la tornada a l'escola... saben que han de portar la mascareta als nens, però han de portar una de recanvi, pues per si aquella mascareta es cau, aquella mascareta s'ha perdut, el que sigui. Pues hem de tenir la mascareta de recanvi i la bossa transpirable o el sobre de paper per poder-la guardar. Els nens i les nenes només es trauran la mascareta quan hagin de dinar a l'hora del pati o al menjador. Ha d'estar ben guardada.
Hem d'acabar aquí. Ens ha passat volant perquè, evidentment, teníem moltes ganes de retrobar-nos amb vosaltres. Cuideu-vos moltíssim i ens veiem el proper mes.
Moltes gràcies.